doncs, complimentar, no?, el part de les polítiques que fa aquest equip de govern, acabar de completar i millorar totes les polítiques en diversos àmbits, en l'àmbit de feminisme, en l'àmbit de la cultura, de medi ambient, de participació, i per tant contents d'aquesta política d'estalvi econòmica de l'Ajuntament, que porta ja anys donant-se pas i que és fruit d'una molt bona gestió econòmica per part de tant dels tècnics com de la part política. Per tant, nosaltres molt contents. A destacar de les partides pressupostàries, de la destinació de les partides pressupostàries, a mi com a regidor d'Urbanisme i de Cultura, permeteu que estic molt content per la complementació del bo cultural amb aquests 50.000 euros que també forma part d'aquest acord amb En Comú Podem, i per tant molt content de poder oferir aquesta ajuda als joves i les joves de Sant Vicenç dels Horts, aquests 400 euros per poder consumir cultura a Sant Vicenç dels Horts, i per tant podríem estar especificant, no?, detallant aquesta resolució, aquest repartiment dels diners del romanent, però bé, a grans trets, diguéssim, estem contents d'aquests resultats i bé, seguim anant endavant. Són 2,2 milions d'euros d'estalvi en una època on ja veníem amb aquesta, no, veníem, ja ho he dit, amb aquestes polítiques, amb aquests resultats des de fa temps. És un pressupost ajustat, diguéssim, el del romanent. Són 2,2 milions d'euros, no és exagerat, no és com el d'altres anys enrere, i per tant, una miqueta no, molt satisfets, diguéssim, d'aquesta política econòmica de l'Ajuntament.
Deia Isidre Bautista, 400 euros al bo cultural per joves, 400 euros per persona. Sembla que això no s'havia dit
encara. Sí, segurament hem d'acabar de especificar, no?, aquestes bases. Estem treballant en aquestes bases del bo cultural, però vindria a ser això, no?, que incentivar els joves i les joves de Sant Vicenç dels Horts per consumir cultura a Sant Vicenç dels Horts, ja sigui a llibreries, a escoles, a tot el que, diguéssim, seria comportar la cultura, diguéssim, incentivar el consum de cultura.
400 euros un únic cop a la vida o al llarg d'un temps?
Ja et dic, estem treballant en aquestes bases, encara no ho tenim del tot definit, però sí que és veritat que vindria a ser un complement més de les polítiques també que està portant el govern espanyol per això, no?, per incentivar aquest consum de cultura per part dels joves i les joves.
Doncs veurem com es concreta. Arnau Mata, Junts per Sant Vicenç.
Sí, l'Eva feia una prèvia que jo crec que és molt interessant, que és que aquesta modificació de pressupost es presenta al ple via urgència. Es presenta al ple via urgència i els grups la coneixem 3 hores abans de començar el ple. Conèixer una modificació de pressupost d'1.300.000 euros 3 hores abans del ple és gairebé impossible, per no dir impossible, de digerir, diguem, perquè són moltes xifres, són molts conceptes que requereixen, doncs, que els grups ens informem de què volen dir aquests conceptes. Per tant, si l'equip de govern pretenia que nosaltres poguéssim fer una bona valoració i votar-hi a favor o no, doncs per desgràcia això no va poder ser així, i per això doncs ens vam abstenir, no? I no és la primera vegada que l'equip de govern planteja al ple qüestions importants com són les qüestions de pressupost i les porta a via urgència, no? Jo crec que l'equip de govern ja tenia doncs compromès el vot d'En Comú Podem i creia doncs que seria suficient per tirar-ho endavant, i com ja ve passant des de fa molt de temps, això de que doncs hi hagi un diàleg i intentar incorporar les visions de tothom i que tothom acabi votant a favor de les coses que porta l'equip de govern a ple, doncs no s'estila, no? Si ja hi ha una majoria justa que ho pugui aprovar, perquè ens hem de preocupar que els altres grups puguin doncs valorar bé la informació que se'ls posa sobre la taula i puguin votar-hi a favor, no? Per tant, doncs, bueno, ens sap greu constatar una vegada més que les coses es facin d'aquesta manera. I entrant sobre el contingut, aquesta modificació és molt gran i contenia, doncs, com s'ha dit, qüestions que estan recollides en el pacte amb Sant Vicenç en Comú Podem, que ja vam dir en el seu dia que nosaltres compartim, i per tant doncs són qüestions que, si haguessin estat doncs totes juntes en una mateixa modificació pressupostària, segurament hi haguessin votat a favor, perquè ja vam dir en el seu dia que l'acord amb Sant Vicenç en Comú Podem i les propostes que posava sobre la taula Sant Vicenç en Comú Podem ens semblaven positives i ens semblava que enriquirien i millorarien el pressupost. malauradament també hem vist com aquestes propostes s'incorporen al pressupost de manera barrejada amb moltes altres qüestions, i al final és el que ens impedeix a nosaltres, doncs, també, com he dit, votar-hi a favor, perquè es fa com un calaix de sastre de moltíssimes coses, i això és el que realment doncs, impedeix doncs, votar a favor de qüestions que havíem avançat, que ens semblaven doncs, que eren positives, no? I aquí també vull dir, l'Isidre deia, ens sembla un exemple de bona gestió econòmica, no? Posaves, deies, no?, que era bona gestió econòmica. Nosaltres ho dubtem, no?, que fer una modificació de pressupost incorporant romanents d'aquesta manera sigui un exemple de bona gestió. Per què ho dic? Perquè sí que és veritat que s'incorporen projectes nous, i per tant que no tenien finançament, i bona part d'ells doncs, són aquestes propostes que va fer Sant Vicenç en Comú Podem, però moltes altres partides que s'incorporen al pressupost són petites quantitats de diners que s'incorporen a partides que ja existien i que formen part de doncs, l'estructura habitual de pressupost de cada any, no? Per tant, poso un exemple perquè ara no tinc la taula davant, però 4.000 euros a unes subvencions que es donen cada any, no? O 2.000 euros a aquest programa que fem cada any. Això no ens sembla una bona manera de gestionar un pressupost. Si tu saps que tu tens una despesa i que cada any és la mateixa o més o menys la mateixa, l'hauries de pressupostar des del principi de l'any. Si no, vol dir que alguna cosa falla. Vol dir que a principis d'any, quan tu fas el pressupost, et falten diners per algunes partides, però com que saps que et sobraran diners d'altres, doncs, bueno, ja posarem aquests diners perquè hi haurà un sobrant més endavant, no? Quan el que s'hauria de fer és exactament al revés, no? Si sabem que cada any a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts li sobren molts diners, potser que a l'hora de fer un pressupost agafem aquelles partides que sabem que sempre tenen un sobrant i prioritzem aquelles que podrien quedar més coixes i estaríem obligats més endavant a fer una modificació per dotar-les, no? Aquest seria el nostre plantejament, però com que la regla de despesa està aixecada i ara mateix doncs, es permet posar romanents a tot arreu, doncs aquest govern s'ha agafat aquesta barra lliure que hi ha, no? Això no havia estat així abans, sinó que tot estava molt acotat, és veritat, Isidre, no sé per què rius. Els romanents, abans de la pandèmia, s'havien de destinar a coses molt concretes, si no, no es podien utilitzar. Ara hi ha barra lliure i sembla que això doncs, li serveix a aquest govern per fer aquesta política econòmica que ens sembla, la veritat, que exemple de bona gestió no és.
Gràcies, Antoni Jiménez, Ciutadans.
Gracias, buenas tardes. Bueno, no nos sorprendió el que llegara de urgencia, porque es verdad que nos iban avisando de que seguramente llegaba este punto de urgencias. Lo que no pensábamos que es que fuera 3 horas antes del pleno. Esto sí que eso fue la urgencia, ¿no? De sales de trabajar, vienes en metro, vienes en tren, te vas mirando un documento deprisa y corriendo, sin saber muy bien qué es, sin poder hablar con nadie, donde solamente estamos trabajando en una modificación presupuestaria. Y lo dije en el pleno, me hubiera gustado coger ese puente que tanto dice el gobierno que tiende hacia la oposición para poder hablar, y nos encontramos con 1.300.000 euros sin haber hablado. Simplemente estamos trabajando en una modificación presupuestaria y tenemos que adivinar, ¿no?, el qué es. No sabemos qué se va a realizar con cada cosa ni qué proyectos hay dentro de cada una de ellas, porque no tenemos memoria de ello y tampoco nos han explicado nada. ¿Qué es lo que vemos? Pues bueno, pues que esto da un poco igual, porque ya tienen los votos de los comunes más el voto de la tránsfuga, pues ya son 11, ya no necesitan hablar con nadie, pueden tirar en línea recta, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? Pues bueno, aunque creo, si no lo digo mal, que los comunes ya ellos dijeron que no están del todo de acuerdo con esta modificación, pero claro, como están sus acuerdos dentro de la modificación, los aprueban. Y es así donde tienen la mayoría para poder tirarlo adelante. Y es aquí, pues bueno, mirándolo un poco, ¿no?, entrando dentro del contenido, pues ya hemos hablado bastante, ¿no?, sobre la urgencia, y que sin hablar y sin saber exactamente qué hay, pues no podemos votar algo así a favor. Porque nos gustaría poder hablar, tener una reunión, ver las memorias, cómo se va a hacer, cómo no se va a hacer, qué proyectos hay, cómo se van a ejecutar, que esto es la parte importante. Se comentaba del bono social, no solamente para jóvenes, faltan las bases. Hombre, pues quizás podemos haberlo ampliado no solamente para jóvenes, sino para todos San Vicente en sí, no solamente para la juventud. Creo que la cultura es para todos, no solamente para la juventud. Pero bueno, aquí es donde vemos también, pues quizás un poco la voluntad de comprar este voto joven cara al año que viene, ¿no? Igual que ha hecho su gobierno en Madrid, ¿no? En el gobierno de España, que hizo exactamente lo mismo con el bono social cultural. Bueno, no se habla, y si nos metemos en contenido, pues nos salen dudas, ¿no? De, por ejemplo, vemos un contrato de servicios de las basuras, ¿no? De RSU, pues si hay un contrato. Esto es que se ha presupuestado por debajo, se va a aumentar ahora más la partida, pero si el contrato no se puede ampliar, ¿cómo se aumenta estos 56.000 euros aquí? Tampoco entendemos los ciclos estables de difusión cultural, 76.000 euros. ¿Qué ciclos son? ¿Qué se tiene pensado hacer? ¿Cómo se piensa realizar? Y así otros tantos puntos más, que en el día de pleno no te da tiempo a preguntar, no te da tiempo a poder mirar documentación absolutamente de nada, porque llegas aquí y dices, bueno, pues con lo que tienes, un documento pasado por WhatsApp para poder mirártelo 3 horas antes, ¿no? O recursos humanos, ¿no? Por ejemplo, los planes de carrera. ¿Qué planes de carrera son? Porque hay planes de carrera de 4.600 euros. ¿A qué están destinados estos planes de carrera? ¿De qué este gran aumento? No, son estas dudas las que nos hacen plantearnos, y lógicamente no podemos aprobar algo en la que hay puntos que sí, que estamos de acuerdo, por eso nos abstuvimos, pero es que hay otros que, bueno, lo que decimos, sin hablar, sin entender esos puentes, sin poder tomarlos, poder sentarnos a negociar o simplemente a explicar, una explicación que tampoco le pedimos mucho más, simplemente es, oye, nos sentamos, encontramos un huequecito, nos explicáis qué es, cómo está pensado hacer, y si podemos aportar en alguna otra cosa más o podemos dar alguna idea, pues adelante. Si al final hemos estado para eso y seguimos estando para eso, pero no lo hemos tenido.
Isidre Bautista, PSC.
Sí, veient que els dos grups de l'oposició presents coincideixen amb el tema de la presentació per urgència, com bé ha rectificat l'Antolín, tots els grups municipals presents al consistori sabien que venia un punt d'urgència, que era precisament la recuperació del romanent de tresoreria. Ho sabien des de la comissió informativa, que el regidor d'Economia i Hisenda ja havia avisat que vindria un punt d'urgència al ple. Es va avisar precisament perquè hi havia uns tràmits administratius que s'havien de fer, hi havia una feina administrativa que comportava moltíssima feina, i evidentment a qualsevol govern, no només a aquest govern, a qualsevol govern li interessa que aquest romanent de tresoreria s'incorpori al pressupost per poder agafar i destinar-lo a fer polítiques pels vicentins i les vicentines, i per tant ho sabien. Es va parlar també de la Junta de Portaveus, la Junta de Portaveus ens van dir que ok, és veritat que els portaveus o els grups municipals se'ls va agafar i se'ls va facilitar 3 hores abans, se'ls havia fet algun avançament del que vindria, se'ls va dir la quantitat que seria, si és veritat que les partides pressupostàries en concret no se'ls havia informat, però hi havia aquesta feina administrativa que s'havia d'agafar i s'havia de fer d'una manera ràpida i eficaç per poder incorporar aquest romanent de tresoreria per tot, perquè hi havia coses que no podem esperar un mes per fer-les, com per exemple el tema del lavabo de discap de la piscina municipal de la Blava, que també està dintre de, hi ha 21.000 euros que es destinen a fer un lavabo adaptat a la piscina de la Blava. Evidentment, per disposar d'aquests 21.000 euros quan abans millor per poder agafar i licitar aquesta obra, aquesta reforma, necessitàvem que s'aprovés en aquest ple. Per tant, hi havia altres coses, els serveis socials, el conveni de transport adaptat del Consell Comarcal del Baix Llobregat, igualment. Bueno, hi havia també aquesta part de compromís amb polítiques socials i feministes amb l'acord amb Sant Vicenç en Comú Podem, que tampoc no podien esperar, com per exemple a l'acompanyament de les famílies vulnerables, etc. Los ciclos estables de cultura, Antolín, es muy fácil, la respuesta es básicamente tenemos un estilo de cultura, un estilo de cultura muy potente. En 2020 ya sabemos que se tuvo que reducir a la mitad por el tema de aforos, por el tema de pandemia, y por lo tanto no pudimos hacer el tradicional formato de viernes y sábado de concierto, y por lo tanto no sabíamos tampoco en octubre cómo íbamos a estar en 2022. Cuando se planeó, se volvió a presupuestar, dijéramos, la mitad de un estudio de cultura, y ahora como vemos que no hay limitaciones, hemos cogido y hemos ampliado esta partida con el objetivo de volver a hacer ese estudio de cultura referente y ya por fin poderlo, ¿no? Poder disfrutar de sábados y domingos de estos conciertos. Respecto a cómo se van a ejecutar, evidentemente, pues las partidas que se han creado son para eso, ¿no? Para proyectos nuevos y proyectos para darle forma, y las partidas que es complementan o s'amplien. Jo no crec que sigui una dada dolenta ampliar una partida pressupostària per fer una política de feminisme o una política de serveis socials, per exemple. No crec que sigui, no és una cosa que s'hagi inventat aquest govern, sinó que és una, ja ho saps tu, és una política que s'ha seguit. Quan tu fas els pressupostos preveus un número, i a mesura que es va donant el servei, doncs te n'adones que pots ampliar el servei, que tens la capacitat per ampliar el servei, i per tant en aquesta dinàmica és com s'ha fet el repartiment del romanent de tresoreria. Ja dic, no dista de com, de la política econòmica que s'ha seguit en els últims anys. Al final és una política econòmica positiva, hi ha uns romanents de tresoreria, sempre hi ha hagut en els últims anys entre 2 i 4 milions d'euros, si no me n'equivoco. S'han fet servir doncs per projectes, per invertir en Sant Vicenç i per ampliar aquests serveis, aquestes polítiques envers la ciutadania, i per tant no crec que haguem d'amagar-nos endarrere ni haguem de demanar disculpes per haver-ho fet així. Evidentment, en un repartiment de diners en algunes polítiques hi haurà qui estigui més d'acord, hi haurà qui estigui menys d'acord, però estic completament convençut que totes les polítiques i totes les partides que s'han agafat i s'han dut a terme, no crec ni que Junts per Sant Vicenç, ni que Ciutadans, ni que En Comú Podem puguin estar en contra, perquè tornem a estar, és al final és reforçar les polítiques socials i econòmiques de l'Ajuntament de Sant Vicenç.
Arnau Mata, Junts per Sant Vicenç.
Sí, Isidre, nosaltres no diem pas que sigui negatiu que l'Ajuntament tingui romanents i que els pugui aplicar, i que puguin aprofitar aquests diners que van sobrant d'un any a l'altre, és el que hem fet sempre, i de fet malament aniria si no fos així, si faltessin diners, i per tant doncs això realment sí que seria un problema i sí que impediria que l'Ajuntament pogués fer moltes coses, com per exemple contracte personal, no? Això seria molt seriós, i afortunadament no passa, hi ha sobrants cada any. El que passa que hi ha sobrants i sobrants, no? I el que a nosaltres ens preocupa és que cada any s'obrin tants diners. Enguany doncs han sobrat 8 milions d'euros, parlo del total, no parlo del resultat. Hi ha un resultat ajustat i el total són 8 milions, i els que tu pots aplicar al pressupost corrent són 2 milions.
No.
Sí, sí, sí. Sí,
no
sí. En tot cas, Isidre, torno un altre cop. Com que s'ha aixecat doncs les limitacions fiscals que hi havia, això permet a l'equip de govern destinar aquest romanent a totes aquelles partides que es creguin necessàries. Abans hi havia una limitació. Abans, si tu volies destinar una part del romanent només a despesa lliure, que es diu, tu havies de, diguem-ne, pressupostar una sèrie d'inversions que es diuen financerament sostenibles, no? Això ara no passa, i per tant hi ha aquesta barra lliure. I el que hem trobat en aquesta modificació pressupostària és que hi ha moltes petites quantitats de diners que van a moltes partides que ja existien. Això ens porta a pensar que en el moment de fer el pressupost, doncs com que s'havia de quadrar i no quadrava, es van retallar a la baixa algunes partides amb petites retallades, amb doncs la previsió de que després ja s'ampliarien. Això és el que ens sembla una política perillosa, perquè si l'Estat tornés a aplicar les regles de la despesa, això no ho podríem fer. Llavors què passaria? D'altra banda, deixem tornar també al tema de l'urgència. Ho dic perquè és important, eh? És a dir, quan l'equip de govern, quan l'alcalde porta a ple una urgència perquè el punt acabi votant-se i discutint-se, calen 11 vots a favor. 11 vots a favor a la discussió de l'urgència. Val? Recordem que l'equip de govern està en minoria, que només doncs, està integrat per 9 regidors i regidores. Per arribar a la majoria absoluta li cal un altre grup. Val? En aquest cas, hi va haver un acord amb Sant Vicenç en Comú Podem, perquè algunes de les propostes en aquesta modificació eren propostes seves, i l'equip de govern confiava que ja n'hi havia prou. Què passa? Que va faltar una regidora de Sant Vicenç en Comú Podem. Clar, per sort, Junts per Sant Vicenç, que sovint dieu que som obstruccionistes i que només estem per obstaculitzar la vostra acció, doncs va votar a favor de l'urgència, perquè nosaltres no tenim cap problema en que aquests punts es portin a ple i es discuteixin. Però què hagués passat si Junts per Sant Vicenç s'hagués abstingut o hagués votat en contra? Doncs que el punt no hagués prosperat, que no s'hagués pogut ni debatre aquest punt. Per tant, ostres, això és el que no entenem. Feu les coses d'una manera que creiem que és una temeritat. És a dir, com podeu portar a ple un punt tan important i un punt que és necessari aprovar-lo, perquè si no, no es poden fer moltes coses, i no cobrir-vos les espatlles d'alguna manera, encara que només sigui per pur interès, no per una qüestió democràtica, i garantir-vos un suport una mica més ampli. És que no ho sé, és que ni veu parlar amb el grup de Junts per Sant Vicenç. Ja sabem que no us agrada acordar coses amb el grup de Junts per Sant Vicenç, però és que si voleu que tirin endavant certes coses, com és una modificació pressupost que és superimportant, és que no ho sé per què us arrisqueu a que falli algun regidor i ja no tenir els vots per tirar endavant certes coses. La veritat és que això no ho entenem, és que no ho entenem.
Antoni Jiménez o Isidre Bautista demanava la paraula.
Doncs Arnau, ens arrisquem perquè sempre que us hem vingut a buscar la resposta sempre ha sigut una línia vermella, sempre hem arrencat amb línies vermelles. Nosaltres ens seguim a sobre, sí, primer es fa el que Junts per Sant Vicenç diu, ho heu fet sempre, ho heu fet amb el PAM, ho heu fet amb el Pacte de Reconstrucció Econòmica i Social, ho heu fet amb diversos pactes, grans pactes que s'han necessitat, i sempre que s'ha necessitat a Junts per Sant Vicenç hem tingut una abstenció, que és ni xitxa ni limonada, no? com es diu, al final és, bueno, no diem que no, tampoc diem que sí, i llavors ens ho mirem des de la barrera i a partir d'aquí, així, si encerteu, podem dir que nosaltres vam dir que es podia fer, i si no encerteu, sempre podem dir que ens vam abstenir perquè nosaltres no ho veiem clar. Al final, aquest joc està molt bé, Arnau, jo el respecto i no hi ha cap mena de problema, però que clar, que ens agafi gens preguntes, perquè no ens arrisquem perquè ens arrisquem a portar-ho amb algú amb qui hem agafat i hem estat parlant i hem estat treballant, i amb qui no hi ha aquestes línies vermelles ni hi ha absolutament cap tipus de, no? Què és el que volem? Aprovar un pressupost, de què parlem? D'això i d'això, d'acord, ens asseiem. Junts per Sant Vicenç, aquest diàleg no hi ha estat mai, sempre hi ha hagut una línia vermella, nosaltres d'això no en parlem, això si ho voleu fer així s'ha de fer primer això que diem nosaltres. Llavors és molt difícil, és molt complicat seure una taula de diàleg, us ho hem dit sempre, és molt difícil seure una taula de diàleg i que a l'altra banda hi hagi algú que et digui, si no parlem del meu llibre jo no m'assec. Aquest és el problema. Llavors, dius, us arrisquem? Bueno, us arrisquem, també confiem en el criteri de cadascun de vosaltres. També, clar, a mi em semblaria estrany que Junts per Sant Vicenç, per exemple, votés en contra de dedicar 100.000 euros, o sigui, 100.000 euros del romanent de tresoreria a subvencions de despeses energètiques. O, per exemple, no ho sé, al final... Hi ha moltes, no? 150.000 euros en renovacions de parcs infantils. A mi em semblaria estrany que Junts per Sant Vicenç o que Ciutadans o que en Comú Podem o el mateix PSC, si estigués a l'oposició, votéssim en contra d'aquest tipus d'ajust pressupostari, si tu vols dir-li ajust pressupostari, que jo li dic a aquestes ampliacions de partides, que no és aquest govern a qui li ha passat a qualsevol govern que ha estat governant i que ha vist que està agafant i està donant un servei i que aquest servei doncs es pot dotar de més d'una ampliació per poder millorar o per poder ampliar aquest servei. Per tant, és una miqueta estrany. Comentaves també el tema de la política financera, que era perillosa, no? Pel tema de les inversions financerament sostenibles, de que ara no hi ha el topall, Recordem que el que deia la llei 2/2014 és que el que ens deia era que no ens podíem gastar tot el que s'agafava i s'estalviava en cobrir despesa, d'acord? Aquesta era la premissa, és a dir, si tu estalviaves 2 milions d'euros i tenies 2 milions d'euros no podies pagar la totalitat de la despesa, o sigui, tot el romanent de tresoreria no el podies destinar a cobrir el deute, d'acord? Després, a partir d'aquí, les inversions financerament sostenibles podien ser, per exemple, la compra d'un camió petit de bombers, per exemple.
Correcte.
O algun altre tipus de servei com, com aquests, no? Llavors, el que ha fet el que ha fet el govern és exactament això, que és destinar aquest romanent de tresoreria. Part d'aquest romanent de tresoreria, també està molt bé recordar que no hem esgotat, diguéssim, el crèdit dels 2,2 milions d'euros, sinó que ens hem quedat en 1,8 aproximadament. Hem reservat 300 o 400 mil euros per possibles modificacions de crèdit futures, o no, o simplement per estalvi. I per tant, tornem a repetir, no és una política econòmica nova, no és algo que ho has comentat tu també, els 2,2 milions d'euros jo crec que és un dels romanents de tresoreria més baixos que hi ha hagut en els últims, si no m'equivoco, 8 anys, i per tant podem estar satisfets. Tornem a repetir, recordem que hi ha un romanent de tresoreria molt ampli, significa no haver tingut la capacitat de gastar totes aquelles partides que tenies destinades, i per tant un romanent de tresoreria molt elevat vol dir que tampoc t'ha donat temps a fer tot allò que creies que podies fer, i per tant 2,2 milions d'euros és una xifra que després a mi m'agradaria que comentéssiu allò dels 8 milions d'euros, perquè compteu els 8 milions d'euros amb els diners que hi ha a caixa habitualment, no? Feu el compte de sumar els 2,2, realment han sobrat 2,2 milions d'euros de partides pressupostàries que no s'han gastat de l'any anterior, i per tant si en el total són 8 milions i pico, jo no tinc aquesta xifra, però no és que hagin sobrat de la partida de l'any anterior. Recordem que Sant Vicenç té un monto total d'un pressupost d'uns 32 milions, 33 milions d'euros. Tant de bo sobressin 8 milions d'euros a cadascun dels exercicis, que, però no ha sigut així. Vull dir, al final a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, del pressupost del 2021, en el 2022 han sobrat 2,2 milions d'euros de partides pressupostàries que no s'han gastat, i el que es fan servir és ampliar partides existents per dotar de serveis i polítiques públiques a Sant Vicenç dels Horts.
Arnau Mata, Junts per Sant Vicenç.
Sí, jo crec que dius dues coses, Isidre, que són contradictòries, no? D'una banda ens pintes com el dimoni, com ja és habitual que feu, que Junts per Sant Vicenç sempre està posant línies vermelles, que Junts per Sant Vicenç no vol, que sempre ens diu que no sé quantos van. En fi, potser que ho proveu alguna vegada, perquè realment mai hem sabut, de veritat, a parlar de certs temes. I jo us recordo que qui té la màxima responsabilitat en la qüestió del diàleg és qui governa, sempre és qui governa, perquè té la palla pel mànec, sempre té doncs més marge que no pas que està a l'oposició, i està a l'oposició, doncs es limita doncs a valorar el que li presenten i a fer propostes per millorar-ho. I nosaltres no podeu dir-nos que no us hem fet propostes. És més, moltes de les propostes que us hem fet al cap de temps de parlar-ne les hem retirat per tal de facilitar acords. Això ho hem fet en moltes ocasions. Llavors, no hi ha hagut mai un interès per part de l'equip de govern per tal d'acordar qüestions amb Junts per Sant Vicenç. Vosaltres sabreu per què, però també vaig al que deies, d'una banda posem línies vermelles, però d'altra banda no entendries que poguéssim votar en contra de moltes de les coses que hi havia en aquesta modificació pressupostària, perquè totes eren bones, i no entendries que un partit com Junts per Sant Vicenç pogués votar en contra d'aquestes qüestions. Doncs si un partit com Junts per Sant Vicenç no és concebible que pugui votar en contra de certes qüestions, com és que dius també que posem línies vermelles? No seria més fàcil abans del ple seure amb nosaltres, explicar-nos què voleu fer i comprovar realment si per nosaltres és un problema o no votar a favor d'aquestes qüestions? Si no és un problema, parlem-ne, però no us arrisqueu a no poder aprovar doncs una qüestió tan important com una modificació de pressupost. Tu mateix has dit que era necessari aprovar-la ara, perquè si no molts programes no es podrien executar. Ostres, és que és molt temerari anar a ple sense tenir els vots garantits. Això és el que diem, això no és bon govern. Per tant, si per nosaltres no ha de ser problema doncs aprovar tots aquests projectes que acabes de recitar, doncs coi, seiem, ens n'informeu, i segur que si ens n'informeu encara serà menys problemàtic. Però mai hi ha hagut aquesta pràctica per part de l'equip de govern. Vosaltres sabreu per què.
Em sembla que les posicions han quedat fixades. Sí, Antoni Jiménez, Ciutadans.
Sí, seré breve, no m'alargaré mucho. Quería coger este guante, ¿no?, de Isidre, de que no hay líneas rojas. No las hemos visto, para nosotros son naranjas, y dentro de esas líneas ahí cabe todo el mundo y podemos hablar de todo, pero es que tampoco las hemos visto, porque tampoco nos hemos sentado a hablar desde entonces. Y lo vuelvo a decir, nos hubiera gustado sentarnos a poder hablar, hubiéramos aportado algunas cosas. Ahora no te diré cuáles, por ejemplo, de parques y jardines, hubiéramos aportado algunas ideas aquí interesantes, pues sobre todo para este verano, pero no ha sido así. Y esto sí que lo hemos echado en falta y nos hubiera gustado poder hablar de estas cosas, porque creo que hubiéramos podido incluir alguna y creo que nos hubiéramos entendido y, mira, podemos haber hecho más piña, ¿no?, como solemos decir, para poder llevarlo. Pero claro, nos decías, ¿no?, no vamos a votar en contra de según qué partida, lógicamente. No vamos a votar en contra de la voz para discar dentro de la piscina de la Blava. Eso es indispensable, o sea, es de locos hacer esto. Pero claro, yo creo que ese es un poco el juego, ¿no? De claro. Colocamos ciertas cosas que no podéis votar en contra y así pues tenemos el voto a favor o tenemos la abstención. Y eso es lo que a nosotros nos ha dejado con ese mal sabor de boca, ¿no? De hay cosas muy buenas, es cierto, ¿vale? Pero hay otras que, oye, pues son mejorables. No digo que sean malas, pero son mejorables. Podemos aportar, quizás, ¿no? Podemos dar nuestra opinión y aquí nos podemos sentar, dialogar y llegar a un consenso y buscar esa amplitud. Mira, a lo mejor hemos votado 21 a favor y hubiera salido por unanimidad el punto. Y no hubiera, bueno, si no hubiera, como ha pasado, ¿no?, que no estaba regidora de los comunes, no hubiera pasado nada, hubiéramos tenido todos los votos a favor. Y es aquí donde iba, quizás hubiera faltado esto. Y luego hay una curiosidad, ¿no?, hay un román en alto, es porque no ha dado tiempo a ejecutarlo, o que no se ha apretado lo suficiente para que se gaste. Eso también puede ser. Hay concejalías que ha sobrado mucho romanen, hay bastante, y quizás habría que haber acelerado algunos proyectos más, o haber insistido más, o darle más prioridad, intentar que el gasto sea menor.
¿Alguna resposta?
Sí, per contestar, crec que l'Arnau i jo, per molt que debatim, tampoc no arribarem al mateix port, per tant, ja tampoc no... Era per contestar-li a l'Antolín una miqueta els seus arguments, ¿no?, que deia fer más piña, sentar-nos a hablar. Siempre hay tiempo para hablar, Antolín, ya lo sabes, no tenemos ningún tipo de problema en hablar, pero también es verdad que es complicado pedir diálogo a un, ¿no?, un equipo de gobierno o a un gobierno en minoría cuando tu propio partido lo ha dejado en minoría, sentarnos a abrir o hablar con las personas que abandonaron ese equipo de gobierno y dejaron, ¿no?, dejaron aquello un poco en manos de, voy a poner muy religioso, en manos de Dios el presupuesto, la aprobación de presupuesto hace escasos 3 meses. Entonces es muy complicado. Sabemos que hablando y demás es lo que os decía, ¿eh? Vosotros decís, ostras, es muy difícil aprobar. Claro, es que yo creo que lo hubiera hecho absolutamente cualquiera de nosotros que hubiera estado gobernando, y por lo tanto no hay más problema. No votasteis en contra, o sea, no me acuerdo del voto de Ciudadanos, recordo el vot a Junts per Sant Vicenç, va ser una abstenció que, com dic, al final és una estratègia política tan lícita com votar-ho en contra. No,
va ser una abstenció, no, i perdona, no un vot a favor a l'urgència.
Sí, perfecte.
No, jo vull posar en valor.
Vam agafar i us ho vam
sense
agrair.
Sense parlar.
Us ho vam agrair, però estàveu avisats. Avisats estàveu que vindria un punt d'urgència de la incorporació del romanent.
Sense saber el contingut. Estàvem avisats, però sense saber el contingut.
Però sabíeu que era... No vam dir un punt, sinó que vam dir que era la incorporació del romanent.
I saps que l'important en una modificació pressupostària és el contingut, no és una altra cosa.
Clar, la modificació pressupostària, sí, però sabíeu que era la incorporació del romanent, era el que portàvem d'urgència. Per tant, estàveu avisats, sabíeu el què. És veritat, 3 hores... tenim tots el modus de vida que tenim tots, és molt difícil de llegir aquestes operacions. Per tant, agraïm aquest gest de Junts per Sant Vicenç de donar l'aprovació de l'urgència i d'aquest vot d'abstenció, però res més, que tot el que va sortir d'aquesta aprovació de modificació o d'incorporació d'aquest romanent és per fer política social i per fer política financerament sostenible, encara que no faci falta aquesta coletilla a l'Ajuntament de Sant Vicenç.
Molt breu, Antolín Jiménez, i avancem ja, que han quedat les posicions, crec que...
Sí, solo por responder, ¿no?, que decía que hemos dejado un gobierno en minoría. Sí, nosotros nos fuimos, pero nos obligasteis a irnos.
No.
Eso es cierto. No. Eso es cierto, y fuimos muy claros. No hemos querido gobernar la forma que lo estáis haciendo ahora. No. Y nosotros fuimos claros. No vamos a gobernar con una persona que hemos expulsado de nuestro partido. No, eso sí que no podemos trabajar.
Yo creo que se fue.
fue expulsada y a la vista está, y si no se lo podemos preguntar al secretario.
Se lo
fue expulsada. No podemos estar trabajando al lado de una compañera de esta forma. Vosotros no quisisteis tomar cartas en el asunto y tuvimos que hacerlo nosotros. Nos vimos forzados y obligados a dejar el gobierno. Por eso estáis en minoría, no queríamos, pero es la realidad. Y no lo dejamos en mano de Dios. Yo creo que dejamos las cosas ordenadas, estaban todas en su sitio.
Un presupuesto se ha aprobado.
El presupuesto salió aprobado. Sí, yo recuerdo que salió aprobado. Ya sabéis a lo que arriesgabais, tuvimos muchas conversaciones durante todo el mes de... Un presupuesto, se ha trabajado con nosotros, un presupuesto con unas condiciones que no queréis aceptar tampoco, y que tras muchas reuniones, hablando con el alcalde y con algunos de vosotros, la decisión fue querer gobernar como estabais haciendo. Nosotros no lo vamos a hacer, lo tenemos muy claro, nosotros tenemos muy claro lo que es para nosotros una lealtad y una ideología, y tener las cosas muy claras, unos valores. Y fuimos claros, si decidís no hacer nada frente a esta situación, ya lo hacemos nosotros. Y así no es del gobierno, o sea, nos vimos obligados por la falta de actuación por vuestra parte y el apoyo. Quizás, fíjate, sería el apoyo hacia ese pacto que teníamos entre los dos partidos de reforzarlo. Y lo que vimos fue un pacto roto y un apoyo cero, porque se prefirió gobernar con el transfugismo que gobernar con el pacto que teníamos entre los dos.
Respuesta de Isidre Bautista.
Entiendo que gobernar con la transfuga no, pero negociar una incorporación de Romanén de tesorería sí. Se hubiera votado a favor con el voto también de la regidora no adscrita. Es que es contradictorio, el mensaje es contradictorio. No se puede gobernar, pero sí que se puede negociar según qué cosas con el gobierno, con una regidora no adscrita. Bueno, de todas formas, ahí queda. No, seguirán habiendo romanes de tesorería, seguirán habiendo temas para hablar, para dialogar, y estaremos abiertos siempre. Hemos dicho que tenemos esos puentes, tendemos la mano a hablar con cada uno de vosotros. De hecho, a las pruebas me remito, desde el mes de diciembre, cuando el gobierno se queda en minoría. La aprobación de los puntos, de diversos puntos en el pleno, ha sido de geometría variable, le llamamos, porque han habido aprobaciones con algunos grupos, han habido abstenciones, han habido votos en contra, pero al final, de una manera u otra, los puntos se han acabado aprobando con el diálogo, con el esfuerzo y con la manera de hacer, que es la de intentar llegar a acuerdo con todo el mundo.
Y si trate de corregir, T'he de corregir. Sí que heu tingut suports canviants en molts punts, però geometria variable és una altra cosa. Geometria variable és que qui governa acorda, parla i acorda amb determinats grups unes coses i amb determinats grups unes altres, cosa que vosaltres no heu fet. Vosaltres espereu asseguts a que els votin a favor les coses, i si passa, sí. Si passa, bé. I si no, doncs ja ens encarreguem de fer xantatge al grup que no ens ha votat a favor. Aquesta és la pràctica.
El xantatge d'alguna cosa que no...
Bueno, si voteu en contra i no prospera, és per culpa vostra perquè heu votat en contra. Aquesta és la dinàmica.
Crec però que no ha passat.
Amb
no
nosaltres,
passat. Des de desembre no ha passat.
Des que us heu quedat en minoria, no heu parlat res. No heu negociat res. No ens heu demanat el vot a favor en res. I això, que us vam estendre la mà, vosaltres ho sabeu, en el tema del pressupost. I res, cap resposta, cap. Mm-hmm. Per tant, geometria variable no és.
Geometria variable.
Serà el que tu vulguis. Geometria variable no és.
Hi ha aprovacions de 19, hi ha aprovacions de... No? Els 8
sí.
mesos, no?
Sí, sí.
Al final, això és geometria variable.
Nosaltres votem molts temes a favor perquè creiem que són positius. No perquè n'haguem parlat amb vosaltres, no perquè ens hagueu demanat el suport, no perquè haguem negociat. Ja està, també vull deixar-ho clar.
D'acord.
Que la gent no es pensi una altra cosa.
Doncs continuem més enllà de la manera de governar i el sentit dels vots i les negociacions. Voldria parlar del barri de La Guàrdia, que ha protagonitzat algunes notícies importants dels últims dies. Per exemple, la posada en marxa del nou centre cívic de La Guàrdia, que es va inaugurar el 9 d'abril. També el fòrum comunitari de La Guàrdia i la Font del Llargarut. Divendres passat, el veïnat va acordar prioritzar accions dedicades al foment del civisme i a promoure l'activitat de les entitats al barri. Quin balanç feu del fòrum comunitari i de com s'està desenvolupant i d'aquestes primeres setmanes del centre cívic de La Guàrdia, i comença ara Arnau Mata, Junts per Sant Vicenç?
Jo puc parlar de la inauguració i la posada en marxa del centre cívic, no podré parlar del fòrum comunitari, per desgràcia nostra, diguem-ne, perquè no tenim informació sobre el projecte del fòrum comunitari, i és una pena que s'engegui un procés participatiu en un barri i l'oposició no en tingui informació. Jo crec que és un tema que hauria d'haver passat per la comissió de participació i no ha passat. Jo he demanat informació al departament, suposo que ja me la faran arribar, però en tot cas ens sap greu que un projecte que ens sembla que és important doncs no tenir la informació i per tant doncs no puc comentar res al respecte, no? Sobre l'edifici doncs estem molt contents que s'hagi posat en marxa, que finalment s'hagi inaugurat després d'un any d'acabar-se les obres i d'estar l'edifici acabat. Realment qui bueno, diguem que animem a tothom a veure a anar-lo a veure com és per dins, perquè realment és un edifici molt ben construït, molt funcional, que diguem-ne que serà el punt de partida per moltes activitats pel barri i per una millora en la cohesió social del barri. D'això n'estem convençuts. Ara bé, pensem que algunes coses que s'estan fent a partir de la inauguració també són una mica perilloses, no? I una mica a mi m'agradaria preguntar-li a Isidre quines són les intencions, no? Perquè si la intenció és cedir aquest equipament a una sèrie d'entitats, dues, tres, les que siguin, i que l'Ajuntament es despreocupi, nosaltres entendríem que aquesta no és la política, no? L'Ajuntament pot, en aquests moments, l'Ajuntament té la capacitat de gestionar directament els equipaments, i creiem que és el que l'Ajuntament hauria de fer, és a dir, contractar doncs una dinamització de l'equipament i dinamitzar-lo directament en col·laboració amb les entitats, no deixar obrir un edifici i deixar-lo doncs en mans d'una sèrie d'entitats perquè el gestionin, no? I més tractant-se de la Guàrdia, i tractant-se de dues entitats doncs, que han tingut conflictes en els darrers temps, val? Per tant, el que nosaltres voldríem és que l'Ajuntament tingués un paper més directe en la gestió de l'equipament, que l'Ajuntament dinamitzés directament l'equipament i que l'Ajuntament pogués intermediar en situacions tenses que es puguin produir entre entitats, que repeteixo, poden haver-n'hi a tot arreu, però en aquest barri doncs tenim l'experiència que tenim entre les dues entitats, no? Jo no sé, Isidre, si ja heu fet el conveni de cessió de l'equipament. La veritat és que no l'hem trobat, no l'hem vist, però sí que ens arriba que heu donat ja claus a una entitat i a l'altra no. Són cosetes que, ostres, hauríem d'intentar evitar, perquè, i més quan ja hi ha una situació preexistent de conflicte, no? Si hi ha un conflicte entre dues entitats i donem les claus primer a una i després a l'altra, ostres, diguem que l'Ajuntament no està ajudant precisament a la
Hi ha quatre entitats al Centre Cívic La Guàrdia, no sé si vols concretar perquè tothom sàpiga de què s'està parlant.
Ens ha arribat que s'ha donat les claus de l'equipament a l'associació de veïns i no a la resta. No sé si, potser no és veritat, eh? Potser el regidor m'ho aclarirà, però sí que volia posar-ho sobre la taula, perquè en tot cas l'Ajuntament ha de ser un agent facilitador i ha de tenir un rol d'impuls en els equipaments que construeix i gestiona.
Doncs és el torn d'Antoni Jiménez, Ciutadans.
Bien, cojo un poco el hilo del foro comunitario, porque tampoco tenemos la información de este foro, así que tampoco podré dar mucha ni poca luz. Supongo que ahora Isidra nos arrojará más luz del tema y de cómo va este foro comunitario, ¿no? Pero sí que hubiera estado bien, como hablábamos antes, de tener un poco más de información. Sobre el Centro Cívico de La Guàrdia, creo que ya lo expresé también en la moción que presentó Junts en el Pleno, ¿no? Que tiene que ser un punto de cohesión social y cultural. Está, digamos, con el corazón del barrio. Es un punto donde todas las entidades tienen que intentar crear una sinergia. Tiene que ser un punto de encuentro, tiene que ser un punto de actividades para el barrio, que le da dinamismo, que le va a generar más vida, que le da una ilusión, que le da una fuerza, ¿no? Le da mucha más visibilidad, ¿no? Y es aquí donde queremos ir, ¿no? Aquí hay que intentar que las entidades que estén allí, que puedan ir, que puedan llegar otras, por ejemplo, que se pueda utilizar para que las entidades puedan hacer todo tipo de actos y que lo hagan con armonía, ¿no? Que evitar las discusiones, evitar las discrepancias entre unas y otras, y creo que es aquí donde tenemos que ir. Bueno, ya lo comentaba Arnau, ¿no? El tema de la entrega de llaves. Esto es, pensábamos que se había entregado a todas las entidades, ya vemos que no, solamente parece ser que se ha dado a algunas. Creo que aquí es donde hay que hacer un punto de inflexión y es donde el Ayuntamiento debería de entrar y mediar sobre esto, porque eso sí que puede crear un conflicto de por qué uno sí y otros no, y quizás hace un planning de accesos, ¿no? O de cómo van a acceder o cómo se va a gestionar las salas y cuándo se va a poder hacer uso de este centro cívico. Lo que sí que el equipamiento, la verdad es que es grande, se pueden hacer diversas actividades. Creo que se le puede dar mucha, pero que mucha salida al centro cívico, y le puede dar mucha actividad también dentro del barrio. Y coincido que aunque hay dos barrios pegados, que creo que lo que tienen un conflicto entre los dos barrios, y creo que lo que hay que hacer es arrimarlos, juntarlos y que puedan utilizar este equipamiento de forma conjunta, porque creo que las actividades serán mejores para dos barrios.
Isidre Bautista, que és així.
Sí, començo parlant de l'equipament en si, diguéssim, del continent, no del contingut, el continent. Realment, jo crec que ens podem felicitar com a municipi per tenir un equipament de primera com és el Centre Cívic de la Guàrdia, un equipament referent a l'àrea metropolitana, amb una construcció amb materials nobles, amb un edifici de zero emissions, amb uns sistemes de ventilació creuada preparats precisament i fets a consciència, diguéssim, amb la realitat que ens ha tocat viure, diguéssim, un equipament que el podem fer servir sempre que es vulgui. I per tant contents de com va anar aquella inauguració amb la presidenta de la Diputació, amb la participació de les entitats, tant de les entitats de més de caire cultural com són els Amics dels Bonsais i el col·lectiu d'artistes vicentins, i també de la gent gran de la Guàrdia i de l'Associació de Veïns de la Guàrdia, no? És un equipament fortament reivindicat pel barri, un barri amb molta història, amb moltes reivindicacions, i per tant nosaltres contents d'haver pogut fer realitat aquest projecte i amb aquest resultat, no, amb un resultat excel·lent, ja et dic, referent a l'àrea metropolitana i pel qual s'estan interessant altres municipis per poder dur a terme un equipament d'aquesta magnitud i d'aquesta manera. Després parlem del fòrum comunitari. El fòrum comunitari de la Font del Llargarut i de la Guàrdia, dels dos barris, és una eina molt positiva. És una eina, l'altre dia es va fer una altra sessió en la qual van sortir idees molt xules al veïnat i participar activament. Hi havia més de 60 persones a la sala de polivalent de la Guàrdia, i per tant estem molt contents de com funciona. El fòrum comunitari ha passat per la comissió de participació, rectifico l'Arnau, ha passat i s'ha informat a tothom que ha participat a la comissió de participació, i per tant no aquest tipus d'eines i aquest tipus de fòrums sempre passen per la comissió de participació, sempre, tot i que el grup de Junts per Sant Vicent sempre, no?, alega que no fem prou processos participatius. Aquí en tenim un de molt potent, un que també en traiem pit, ens sentim orgullosos. El fòrum comunitari treu idees molt, molt engrescadores, ens ajuda també com a govern municipal i com a ajuntament a anar directes a les necessitats de cadascun dels barris, dos barris que, com dient, han crescut, tenen unes realitats diferents i que per tant hem d'anar treballant des de diferents àmbits, com per exemple el civisme i el tractament de les entitats, no? Després tenim l'altra variant, no?, que és el que ha comentat l'Arnau i també ha introduït alguna cosa a l'Antolín, que és la manera de funcionar, no? Comentar-li a l'Arnau que pot estar tranquil, l'Ajuntament no deixarà de la mà, no només de les entitats, perquè les entitats nosaltres estaríem molt tranquils de deixar-los un equipament de barri a les entitats del barri, per tant nosaltres estaríem tranquils i satisfets de que aquestes entitats dinamitzessin l'espai. És un espai més petit, com per exemple un Virginia Amposta, i per tant hi ha menys possibilitats, diguéssim, de dinamització, però també és veritat que no ho hem fet així, no és el model de la dinamització. depèn d'una tècnica de participació. En aquesta tècnica de participació és la referent de la dinamització d'aquest espai, i per tant l'Ajuntament sempre està al cas de quines són les activitats que s'hi realitzen, dels horaris, de bueno, qui entra, qui surt, què s'hi fa, què no s'hi fa, i per tant no és tal com comenteu de donar les claus i que cadascú faci el que bonament vulgui o bonament pugui, sinó que sempre hi ha un ajuntament, sempre hi ha l'Ajuntament a darrere, que és qui s'encarrega d'agafar i coordinar aquests espais i coordinar les activitats que s'hi fan a l'hora que proposar activitats. Evidentment, i em sembla que l'alcalde ja ho va dir l'altre dia, ho va dir en el fòrum comunitari i ho va dir també a la presentació, no és un equipament blindat només per les entitats del municipi, i qualsevol entitat que pugui fer una activitat, una dinamització en el Centre Cívic de la Guàrdia podrà fer-la, podrà demanar aquell espai com un espai municipal, i per tant no és exclusiu, sigui és permanent, que és una cosa que hi ha quatre entitats que tindran un espai permanent en allà, però no exclusiu, i per tant és una de les coses que ens està ensenyant també el procés participatiu del Pla d'Usos del Virgen Amposta, que és aquests nous conceptes, no? Bueno, aquests conceptes que duen a terme aquestes dinamitzacions dels centres cívics, i per tant nosaltres anem creixent en experiència també de gestionar aquest tipus d'espais i bueno, em sembla que en queden unes quantes coses per contestar,
però queda molt poc temps, eh?
Els convenis de sessió s'estan treballant, ara estic intentant llegir ràpid, per d'allò, els convenis de sessió s'estan treballant, i pel tema de claus s'entreguen claus a totes les entitats, eh? No sé si primer se li ha donat a una entitat o després a l'altra, sinó que totes les entitats tindran aquestes claus. Potser altres haguéssim fet una foto amb l'entrega de claus i de més, nosaltres som una miqueta més operatius, i conforme ens van agafant i ens van demanant, diguéssim, aquesta clau i de més, sí que és veritat que acabaran, no sé si les tenen tots, però realment desconec aquesta informació, no sé si la tenen tots, jo diria que sí, però de totes maneres puc fer la consulta i us ho facilito sense cap mena problema.
Bueno, en tot cas, jo crec que la ciutadania sap que els campions de les fotos sou vosaltres, però vaja, jo crec que sí que convenia fer una entrega al mateix temps. Si no s'ha fet, jo crec que és un problema, tenint en compte doncs, que hi ha aquesta situació, eh? Si no hi hagués aquesta situació, doncs potser no passaria res, però com que hi ha una situació que qualsevol cosa que es faci d'una manera doncs, sense delicadesa pot agitar doncs, aquest conflicte, jo crec que s'ha d'anar amb compte. L'Ajuntament ha d'anar amb compte i és el principal responsable doncs, de no aprofundir doncs, aquest conflicte, aquestes diferències que hi ha. Per tant, doncs, si no s'ha fet aquesta entrega al mateix temps, que era el que nosaltres doncs, teníem informació, doncs creiem que malament. I d'altra banda, si aquest equipament ja s'està utilitzant per part d'alguna entitat sense el seu corresponent conveni de sessió, també tenim un problema. També tenim un problema, Isidre. I això ens preocupa.
Hi ha una cosa que m'he deixat que em sembla interessant, que és, crec que és una altra contradicció de Junts per Sant Vicenç. Justament ells sempre ens pregunten pel Virgen Amposta en els plens, i quin és el model que hem de seguir amb el Virgen Amposta, la dinamització del Virgen Amposta. Justament quan vam agafar i vam dir que estàvem fent la licitació per la dinamització del Virgen Amposta, la portaveu de Junts per Sant Vicenç ens va dir: llavors esteu com era?
Externalitzant
un servei. I ara l'Arnau ens ha proposat, gràcies per la proposta, per l'actitud proactiva, ens ha proposat contractar una dinamització de l'espai fora. Llavors
Com es contracta una dinamització
de l'espai?
Bueno, contractant personal, per exemple.
Contractant personal.
Jo he parlat de dinamització. No he parlat de contractar una empresa que faci la dinamització. No.
Contractar una dinamització, que no pots contractar una persona que està dintre de casa.
No, contractar una persona, títol personal, que faci de dinamització. Jo he parlat de dinamització.
M'havia semblat que deies de contractar
el servei. Tu vols posar paraules a la meva boca, que és diferent. Que és diferent.
Però
sí. Ens agradaria més que fos contractant personal de manera directa.
Perfecte.
Doncs podem aprofitar els últims 3 minuts de programa per fer una referència molt breu a la reactivació de la vida cultural a Sant Vicenç. Aquest dissabte arriba la segona gala de la cultura, que acabem de viure un Sant Jordi normalitzat al carrer uns dies abans la Setmana Santa. Quin balanç molt breu, sisplau, feu d'aquesta reactivació de la vida cultural?
Este sábado.
Antolín Jiménez.
Sí.
Vale, pues la primera noticia.
Hay un correo, eso sí lo puedo decir.
Sí, pues lo volverá a mirar yo, porque ahora sí que me he quedado perplejo al decir este sábado hay gala, yo pues
hay un correo.
Me queda un poco así, pues
hay una invitación.
Bien, ahora lo revisaré porque he estado desde el 7 de abril sin acceso al correo y después de decirlo diversas veces que no teníamos acceso los dos regidores de Ciudadanos, si no es por la propia iniciativa que hemos tenido, seguiríamos sin recibir notificaciones. Contento que podamos volver a una época cultural como la de antes, que podamos volver a disfrutar de todos estos actos que nos enriquecen, de que también nos entretienen, que podamos volver a tener estos espacios comunes. La verdad es que feliz. Si es así, si tengo el correo, aceptaré la invitación para poder estar, ver esta gala, una gala que
ja hi ha pla per dissabte. I no ens podem allargar gaire més. Isidre Bautista, PSC.
Doncs contents i orgullosos del teixit associatiu vicentí, de com hem agafat i hem superat aquests dos anys amb una actitud exemplar. Donar les gràcies a totes les entitats pel comportament d'aquests dos anys i evidentment engrescar-les a seguir nodrint d'activitat cultural al municipi. Molt contents amb Sant Jordi, llàstima del temps i no, d'aquella tormenta que ens va fer una miqueta més lleig al dia, però sí que és veritat que la veritat és, era molt patent que teníem moltíssimes ganes, tant les entitats com el municipi, d'activitat, i la veritat és que molt contents d'aquest Sant Jordi, així com de la Setmana Santa, que ja vam veure tant dijous com divendres els carrers plens, i no hi ha res més maco, no, que els que ens hi dediquem a tot el tema aquest de l'administració pública, a veure aquest fruit.
Arnau Mata,
em sumo a l'alegria, perquè la veritat és que Sant Jordi, doncs, es va notar aquestes ganes que tothom tenia de trepitjar carrer, de visitar totes les paradetes, de parlar. Nosaltres hi érem i vam notar aquesta il·lusió, llàstima del temps, però vaja, de seguida que va acabar de pedregar, la gent va tornar a sortir. Vull dir que confirmo, no?, aquesta il·lusió i aquestes ganes que hi havia. Sí que és veritat que moltes entitats ens comenten que els està costant molt tornar a arrencar. Això és una cosa que veiem a tot arreu, i també, doncs, ens preocupa. La pandèmia ens ha canviat i res tornarà a ser igual, i per tant arrencar aquesta activitat cultural està costant moltíssim a totes les entitats que s'hi dediquen de forma voluntària i que, doncs, estan afectades perquè els hàbits de tothom, doncs, han canviat, no? I això costarà moltíssim. Per tant, animar tothom a seguir endavant, animar tothom a omplir els carrers de vida, que és com sempre ha estat Sant Vicenç, i tot el nostre suport a la cultura i al teixit associatiu.
Doncs amb aquesta reactivació cultural acabem amb aquesta cita per dissabte de la Gala de la Cultura. El pròxim A Quatre Bandes serà el 25 de maig, l'últim